Molt bona tarda, és dijous 17 de novembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la ràdio en català, que està molt d'acord amb el partit inaugural del Mundial de Qatar. Sempre i quan juguessin 11 dones contra 11 treballadors assegurats, sempre i quan l'àrbitre fos del col·lectiu LGTBI, sempre i quan el jutge de línia fos just i el resum sortissin en mitjans de premsa lliure. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la subdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us parlaré de balenes i música. Us heu preguntat mai si les balenes canten i de quina manera ho fan? Doncs en uns minuts a aquestes i altres notícies curioses a la caravana de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui, Dia Internacional dels Estudiants. He tornat a sortir al carrer, òbviament de manera intrèpida, a preguntar als estudiants del país per què heu decidit fer una carrera, però sobretot com veieu el vostre futur laboral? David Franquelo, vicepresident i referent d'Educació del Consell de la Joventut de Barcelona, en serà el nostre expert del dia per comentar amb nosaltres tota la qüestió.
És dijous i volem posar sobre la taula una nova qüestió, el mar o muntanya de la caravana. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, i avui no tindrem exactament un debat, sinó que comptarem amb Carlos Martín, redactor en cap de la revista Panenka, i Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, per saber què i com funcionarà el Mundial de Qatar, però sobretot perquè és un país que no respecta alguns dels drets humans bàsics.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
La periodista i escriptora Elisenda Roca, que avui ens presentarà la seva primera novel·la per adults, Animals Ferits. També parlarem de Siocast, una companyia que ha desenvolupat una innovadora tecnologia de fabricació avançada d'injecció de plàstic en molles de silicona i que ha signat un acord amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona per instal·lar-se a l'avantguardista edifici D-Factory. Per entendre què significa tot plegat, en parlarem amb Ferran Navarro, CEO de Siocast, des de la Fira Forms Next 2022, una fira que, per cert, se celebra cada any a Frankfurt i reuneix milers de fabricants, distribuïdors, investigadors i amants de la impressió 3D.
I ja sabeu que cada dijous els caravaneros volem ser educats, Nina.
Des de les escoles dels jesuïtes de Barcelona ens explicaran el projecte Frontera Sud, en el que una cinquantena d'estudiants de segon de batxillerat viatgen a Ceuta per conèixer de prop les diferents realitats que es viuen a la ciutat autònoma, molt marcada per la frontera amb el Marroc. L'educador Guillem Fàbregas, de Jesuïtes Sant Gervasi, i la Berta, alumna de segon de batxillerat de la mateixa escola, pujaran a la caravana per explicar-nos aquesta experiència.
I a les 5 de la tarda, la caravana fa ruta pel món de la sostenibilitat i la música i acabarem amb un nou tema social per remoure consciències amb Ruth Caral, Andreu.
Aixa Miró ens farà un recull musical sobre sostenibilitat i avui la Ruth ens parlarà en el seu reportatge social d'un món estigmatitzat com és el dels tatuatges.
Això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, comencem com és habitual amb el teu estalqueig. Qui has estalquejat avui?
Doncs avui, perdoneu, però qui estalquejo, òbviament, és Elisenda Roca, no? I em fa molta gràcia per una tonteria, ja veureu. Sabeu com es diu Roca en anglès, no?
Stone.
D'acord. Sí. Doncs, ja només obrir el seu Instagram, ella és @elisendastone. Dit aquesta broma fàcil.
M'agrada, m'agrada.
Anem al gra. Primer de tot, Núria Ros, escolta amb atenció. L'Elisenda Roca i tu us assembleu bastant, no físicament, clar, sinó pels menjars i les fotos.
Mira.
Veuràs. Mare meva, fotografia del 8 de maig. Una cassola d'aquestes de ceràmica plena d'arròs acompanyat. I escolteu, que us entrarà gana. Tomàquet, patata, botifarra negra i costella.
Déu-n'hi-do, m'agrada.
Mira, jo, quan he escrit aquesta secció, encara no havia dinat i m'estava ja roncant la panxa.
Elisenda Roca, fes-nos els tàpers properament.
estaria prou bé, eh? Així doncs, ja sabem que Elisenda Roca no s'està de res quan es tracta de menjar, com la Núria Ros. Havies una vegans que no és l'única que té. He de confessar-vos també que és un Instagram bastant desordenadet. M'ha posat una mica nerviós. Però li perdonarem, bàsicament, perquè he vist una foto del 27 de juliol, ja de nit, al costat del mar, esperant uns focs artificials des d'un barquito. Vaja.
Barquito, eh?
Sí, un barquito.
Val, val.
Perquè, clar, no és una barca, és una petita barqueta, diguéssim.
Ah,
Sí, no, no s'està de res, ja us ho he dit. Així, doncs, si Elisenda Roca ens vol convidar, nosaltres, encantadíssims, canviem la caravana per la barqueta. Va, però per anar acabant, és una senyora de 10, he de dir. Li agrada el teatre, a vosaltres també us agradaria, perquè li agraden les figues.
Home, boníssimes.
Mm. Oh.
I he de dir que desprèn tanta tendresa en algunes fotos que no puc no aprovar-la.
Anem a conèixer el teu toc, Andreu.
A veure, avui toc versió metro. No puc, per res del món, que el metro es quedi parat molta estona en una parada de metro. Perquè es va omplint de gent, i llavors allà estem tots com sardines. I dos, perquè hi ha un silenci sepulcral que te n'enteres absolutament de tot si algú parla. I tres, perquè fa molta, molta, molta calor.
Escolta, Andreu, tu no agafes Rodalies, oi?
No, ja sé per on vas.
Val. Ho dius la gent que...
No diu l'article abans del nom, quan parla per telèfon. Per exemple, hola, sóc Andreu, el truco de Ràdio Estel. No.
Me mare ho fa, això.
Sóc l'Andreu, sóc el Joan, sóc la Núria. No m'agrada.
Jo sóc més partidari d'en Joan.
En Joan. Ah,
sóc la Núria.
M'agrada. M'agrada, també.
Clar, però amb el teu nom ja es cau, saps?
N'Andreu. Això és més de Mallorca, no?
Sóc Senúria.
Mare Déu. Va, què et fa feliç?
Mireu, doncs em fa molt feliç que la gent em confessi cosetes, sabent que gent com jo no sabem guardar gaire els secrets.
Home,
està bé saber.
Espereu-vos, perquè aquesta és l'altra. Sabeu guardar secrets?
Sí, home, i tant. Jo sí. Jo també. Sí,
segur?
Tu
sí,
no,
seguríssim.
A veure, jo he de dir que en sé l'únic que... Si no estàs amb el cercle de la persona de la qual és el secret, de vegades se m'escapa. Però bé...
Se m'escapa, eh?
Sí. Ja n'hi ha... O sigui, n'hi ha pocs que els guardi, d'acord? I em sap greu Nina Agustí, però ahir em va confessar al metro que no sóc l'únic que fa esport al matí.
Ah, i que... No. Calla!
Sí. I que té agulletes.
Sí. És que per això li vaig dir, perquè em vaig sentir com molt acompanyada per ell.
Ara entenc perquè alguns matins dius, Joan, t'acompanyo a l'ascensor.
Veus?
Avui només ho he dit. Avui.
Avui.
Avui ha estat el primer dia que t'he acompanyat així a l'ascensor.
Sí.
I ahir a tu se't va caure una cosa al terra i tenies moltes agulletes i jo no t'ho volia dir, val? I li et vaig dir, és important això, Andreu, que se t'ha caigut al terra, perquè vaig pensar, si m'ajupo em farà molt mal. I ell va dir... Ai, sí, que m'ho agafes, que tinc agulletes. I jo vaig dir, venga, va, sí. I jo pensant, me muero de dolor.
Ai, propòsit d'ahir, què?
A veure, si us pregunteu si ja tinc clar un tatuatge, anem malament. Tot i que he pensat opcions, d'acord?
Sí.
Tatuar-me una fulla de timó, que és molt típica del Solsonès, per exemple.
Què és una fulla de timó?
No entès res.
El timó és una planta que fa molta olor, llavors també la pots... Sí, pots fer una mena de te de timó.
Oi, amigos, jardineria en la caravana.
Sí, i va molt bé, el té de timó. Es diu aigua de timó.
Aigua de timó.
Per si tens panses, si tens...
Figues.
No, si tens panses als llavis.
Ah.
Chascarrillo, Joan?
Sí. Després també va bé l'aigua de timó per si, per exemple, dins la boca doncs, tens alguna ferida, te la cura. En fi, va molt bé. I com que és típica del Solsonès, d'on sóc jo, doncs m'agradaria.
Una fulla de timó, eh?
Sí, l'únic que no ho tinc massa clar, però el que tinc clar és que serà una planta.
Anem cap al propòsit nou, va.
Doncs, tot i ja estar-ho fent, recolliré totes i cadascuna de les pífies de les persones que conformem aquest equip. Que mai més dit, som una tribu, perquè tela, eh? En tenim unes quantes, de pífies.
Sí, la veritat.
Entre tots plegats podríem fer un programa.
Tu saps que Olga Vallejo és una sàvia d'aquesta casa.
Sí.
És molt sàvia. M'acaba d'enviar... Timó és farigola.
Ah!
Sí?
Doncs m'ho podries haver dit, també. Andreu.
Ai, perdó, és que a Solsona diem timó. Disculpeu.
Doncs a partir d'ara, farigola.
El dialecte.
Que jo t'entengui. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. A la caravana de Ràdio Estel.
10 minuts, gairebé que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens portes avui a la cara B?
Doncs avui, per començar, us vull parlar de balenes. Val? Més concretament, de balenes geperudes.
Ah?
Sabíeu que existien? No, fora broma, eh? Existeixen de veritat.
És juntar el Tu hables balleno de Nemo més el Jorobado de Notre Dame.
M'encanta que ja sé.
No? Sí. Una cosa així.
Bueno, per qui no sàpiga quines són, doncs són unes balenes que tenen un cos cobert de tubercles dèrmics i que destaquen per la seva aleta dorsal en forma de gepa.
Sí.
Mm-hmm.
Les visualitzeu?
Sí.
Sí, 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 sí.
Val.
Mira-les.
Dit això, per què us parlo de balenes geperudes? Doncs perquè, segons un estudi publicat no fa gaire, uns científics han descobert que les cançons, alerta, de les balenes geperudes es propaguen fàcilment entre diferents poblacions per tot l'oceà Pacífic.
Ostres.
Déu-n'hi-do.
Que bonic,
canten.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
De fet, l'estudi assegura que una cançó pot tardar només un parell d'anys a desplaçar-se uns quants milers de quilòmetres.
Ai, què m'estàs dient? Sí. Que fort, no?
O sigui, s'aguanta la música.
Sí, flota per l'aigua, Andreu.
No. Les ones.
No, no, però és complicat, eh?
És no, a dir... és una notícia molt curiosa.
Andreu, una cosa, tu mai has estat sota l'aigua amb algú i heu intentat parlar-ho?
Sí, però, ostres...
I s'escolta.
Clar, però estem bastant a prop.
Mira,
estem
mira,
bastant
mira, mira.
A prop. La bailarina son la sabina,
ven a bailar. Bajo del mar.
Segueixo, llavors,
tira,
després
tira.
De... Sí? Val, en aquest cas, l'autora de l'estudi diu que va tenir una gran sorpresa quan va descobrir que, per exemple, les balenes d'Austràlia passaven els seus cants a les de la Polinèsia Francesa.
Ala,
que al seu torn... Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Ens explota el cap, sí. Però és real, eh? Que al seu torn les de la Polinèsia Francesa transmetien les cançons a les de l'Equador.
Ai, m'encanta.
D'aquesta manera ha assegurat que la meitat del planeta està ara mateix connectat vocalment per balenes. De veritat, em sembla una notícia increïble. Eh que sí?
M'agrada molt.
És bonic, no?
Sí.
Doncs a tot això també dir-vos que, segons els estudis d'uns altres científics, a l'oceà Atlàntic hi ha balenes que capten els cants de les del Pacífic Oriental, eh? Vull dir que la cosa va per llarg. I això s'explicaria perquè totes les poblacions de balenes geperudes passen l'hivern a les mateixes zones de reproducció, on els mascles entonen sota l'aigua forts cants que poden durar fins a mitja hora, val? Fins aquí, sí, ho entenem. Per tant, els mascles de la mateixa zona de preproducció canten una melodia que és gairebé idèntica. I d'un any per l'altre, el cant de tot el grup evoluciona de mica en mica fins a convertir-se en una nova melodia.
Déu-n'hi-do.
Sí,
m'agrada molt tot això.
Sí, sí. Sí. Increïble. De fet, aquest tema el podem allargar i un dia en podem parlar, obrim
sí,
el
sí,
que
vol.
Sí. I a tot això dir-vos que l'autor d'aquest estudi, també altres investigadors, han descobert que en aquests cants han descobert una estructura complexa i semblant a la d'un llenguatge, val? Diuen que les balenes combinen sons curts que els científics denominen unitats, a través dels quals formen les frases, i després combinen les frases per formar temes i cada cançó es compon de diversos temes. Per tant, unitats, temes i cançons.
I cançons,
ho he dit,
sí, sí.
Eh?
Sí, 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 sí.
Però espereu, perquè això no és tot. De vegades els mascles canvien una unitat de la seva cançó d'altres i afegeixen una frase nova o fins i tot n'escurcen un tema i és aleshores quan els mascles de vegades copien aquests canvis. Aquests retocs, per tant, fan que la cançó d'aquella població de balenes evolucioni gradualment i doni lloc a melodies radicalment diferents d'un grup als altres. És molt increïble. Ho hem entès?
Sí, sí, és sí, molt curiós.
Però és una notícia molt curiosa. I res, aquesta és la notícia, i volia fer una broma, però no, crec que no convida la situació a fer broma. No, volia dir, imagina't que canten Quédate entre elles.
Mira,
no sàvem d'això.
No, igual sí.
Mira, mira. Bé, una notícia molt curiosa i molt bonica alhora. Va, més cosetes. En un dia com el d'avui també anem fins a Saragossa, val? Perquè, atenció, una dona de 47 anys va ser detinguda el divendres passat per enverinar. Enverinar, hem dit, el seu exmarit amb una croqueta.
Home.
Val?
Ai, amb lo bones que estan les croquetes.
Sí. I robar-li, atenció, ni més ni menys que uns 27.000 euros.
Ui, vaja,
res,
cosa.
Gairebé res.
Xavalla.
Però clar, anem a l'origen de la història. Tot va començar el 24 d'agost d'aquest any, eh? Estàvem de vacances tots, al bar Los Juncos, situat al barri de la Paz de Saragossa, quan la Maria Belén, és a dir, la protagonista de la història, i en Juan Carlos, el seu exmarit ja, doncs es van reunir al local per acabar amb els tràmits de la separació. I el que en principi hauria d'haver estat una quedada amistosa, perquè mira tu, no passa res, la gent es separa. I si es pot acabar de manera...
Bé, millor
no? Però va ser més bé tot el contrari. Anem avançant. L'establiment on es van reunir és altament conegut per les seves tapes. I el pobre Juan Carlos es va demanar una croqueta. I li va donar una mossegada i en aquell moment va notar un gust estrany. Però no li va donar massa importància, val? Però clar, va ser uns pocs minuts després quan va començar a trobar-se malament fins al punt de marxar del bar amb l'ajuda de la seva exdona. Que simpàtica, l'exdona. Però la història continua, i és que l'home, al no saber exactament què li havia passat, doncs va decidir anar a urgències l'endemà, eh? Vull dir, es va trobar malament, però no va ser res molt i molt greu. Es va fer uns anàlisis, i atenció, perquè en els resultats li van trobar restes de, a veure si ho direm bé, benzodiazepina, val? Un psicotròpic que afecta directament el sistema nerviós i que provoca la sedació i la relaxació. I atenció, tema sèrio, que quantitats excessives pot provocar fins i tot un coma o la mort. Però clar, i a més, l'home, Juan Carlos, també va descobrir que tenia uns 27.000 euros menys al banc, que havien estat transferits a almenys 4 comptes bancaris de la seva exdona.
Mare meva.
És fort, eh?
És història sí, sí. per gairebé crims, eh?
Sí, sí, sí. D'aquesta manera, davant de totes aquestes proves, i no pobres, eh, Andreu, doncs l'home va anar a comissaria per denunciar els fets. I després d'una investigació que ha durat gairebé 4 mesos, doncs la seva exdona, Maria Belén, ha acabat detinguda perquè cal dir que la Policia Nacional va tenir accés a les càmeres del bar i, efectivament, les gravacions demostraven que la dona va manipular la croqueta en un moment que l'home va anar al lavabo. D'aquesta manera, les gravacions i també les transferències han sigut les proves claus per confirmar les sospites sobre la dona, dir-te que no tenia antecedents previs, per no tenir-ne Déu-n'hi-do com es va rebuscar, i res, i dir-vos per acabar que el passat 11 de novembre es va ser arrestada, està acusada d'un delicte d'estafa i d'un altre de lesions i que de moment s'ha agafat el dret de no declarar i serà el jutge qui la citi finalment i no sé, a veure si sabem al final, ja us diré com acaba. El que està segur és que l'home no menjarà més croquetes.
Exacte. Compte amb les croquetes.
Sí.
I acabem amb notícia musical, eh?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Beret. I és que els fans del cantant espanyol estan d'enhorabona perquè només una setmana després d'haver estrenat el seu segon àlbum d'estudi que es diu Resiliència, ja ha anunciat el seu gran concert de presentació. Atenció, serà el 24 de novembre del 2023, és a dir, encara falta una miqueta, en el Wizzing Center de Madrid, escenari en què Beret utilitzarà per presentar la que assegura que és la seva gran obra fins a dia d'avui. Una obra, un disc que, per cert, inclou temes amb Estopa, Omar Montes, Morat, l'Èrica, Malú i Reik, i que, per cert, serà aquest dilluns vinent, el 21 de novembre, quan a partir de les 10 del matí sortiran a la venda les entrades del Live Nation i també el Ticketmaster. I de moment us deixo amb una de les cançons d'aquest nou àlbum, aquest, Beso Robado.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo. Tú eres todo lo que digo y eso que estoy en silencio. Por si acaso se te olvida, aún te debo aquellos besos. Fantasmas, cambiando tus recuerdos, sería la única forma de revivir esto. Tú que no tienes alma y yo que la mía te presto, solo usas tus armas para dañar lo nuestro. Nunca se sabe el precio de un beso robado. Y al final el nuestro no salió tan caro. Yo no tenía nada y lo pagué al contado. Y ahora veo que a ti te debo demasiado. ¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo. Tú eres todo lo que digo y eso que estoy en silencio. Por si acaso se te olvida, aún te debo aquellos besos. Tan cerca y tan lejos, como diciembre y enero, como el mar si ves al cielo. Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos. Tú quitándome los miedos, yo diciendo que no puedo.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
No m'ha agradat.
Ai, ai,
treu, treu. Tornem-hi.
Vale. Molt bé. Sí, ara millor.
Ara millor.
És que no m'esperava que entressis tan aviat.
No ho tenia previst.
Era molt follow the leader, saps? I sí, com que ho has fet tan fluixet, he pensat, ai, no sé. Bueno, va, comencem. Sí, hem començat.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, avui ha sortit als carrers del barri de Sants, a Barcelona, a preguntar exactament què.
Doncs avui és el Dia Internacional dels Estudiants.
Home.
I jo, com a bona reportera intrèpida...
Reportera intrèpida.
He aprofitat que tenim una universitat aquí a tocar dels estudis de Ràdio Estel.
Sí, senyora.
I m'he endinsat de ple.
De ple?
De ple, literalment. Vale? O sigui, he anat a l'entrada...
He anat a la cuina.
He anat a l'entrada, espera't. He anat a l'entrada i després
he entrat a la facultat.
Sí.
He demanat permís. O no, no se sabrà mai. I he anat fins al menjador d'estudiants, o sigui, que no la cuina, però el menjador sí.
És allà on hem fet vida, tots els estudiants de les universitats.
Sí. I allà m'hi he trobat, doncs, les nostres participants.
Has dit el menjador per no dir bar.
No, 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 es diu, posa a l'entrada, posa, posa menjador d'estudiants.
Val, val, val.
Vale, això és el que posa. No, no és un bar. Hi ha màquines, però no hi ha, no hi ha cap bar.
Val.
Va, vinga, llavors, què passa? Que allà m'he trobat a les nostres participants d'avui i a l'entrada també hi he trobat un altre participant. Vale, en total en tenim 5, totes elles noies d'entre 20 i 23 anys, d'acord?
Val.
Una, la que era a les escales de l'entrada, és estudiant d'un màster en màrqueting. I després, les 4 restants del menjador, tenim 3 estudiants de comunicació audiovisual i una noia que estudia a l'Institut del Teatre formant-se com a actriu, d'acord?
Uh-huh.
I que era allà, doncs, ajudant a la seva amiga a fer un curtmetratge. Coses dels audiovisuals, sempre en el meu cor. Moltes vegades surt el debat de si el nostre sistema universitari és la millor sortida, si realment els estudiants tenen opcions per triar o si se senten obligats a seguir aquest camí perquè la societat t'obliga a treure't un títol universitari, etcètera, etcètera, d'acord? És per aquest motiu que avui, Dia Internacional dels Estudiants, ens centrem en aquelles persones que han decidit fer aquest camí, la universitat. Escoltem les nostres participants. Per què van decidir començar una carrera universitària i una d'elles un màster?
El batxillerat i les persones en general al món et diu que has de fer una carrera i al final doncs, busques aquestes opcions. I sí que és veritat que crec que va ser a quart d'ESO que vaig trobar la carrera de comunicació audiovisual i ja vaig planificar, per dir-ho d'una manera, el meu batxillerat i el meu futur en fer aquesta carrera perquè per sort em venia de gust. Llavors tampoc vaig plantejar-me cap altra més opció també perquè sóc de poble. Llavors era complicat trobar algú per allà que tingués relació perquè són en aquell moment en comunicació audiovisual, llavors vaig tirar cap aquí.
Vaig fer primer un cicle superior i llavors com que volia més informació de cara a, no sé com dir-ho, com més teòric que no pràctic, també perquè volia com més ajudes per endinsar-me dins de diferents vies, perquè és molt difícil com entrar en aquest mercat i tot això, llavors conèixer gent era important.
Doncs bàsicament perquè no sabia què fer amb la meva vida i no sabia per on tirar, no sabia el que m'agradava i vaig triar una carrera una mica general i ara tampoc ho acabo de saber, però bueno, vaig agafar el màster perquè no volia acabar la carrera i no saber què fer, no trobar feina i agobiar-me. Llavors per això he triat el màster més que res.
Bueno, doncs perquè sobretot per a nivell d'aprenentatge. Jo, per exemple, en el meu cas són 4 anys i són 4 anys formant-me en allò que em vull dedicar i és com que m'ensenyin com poder-me dedicar a això i quines són les eines que he de tenir per poder-me dedicar, doncs, en aquest cas, en el món del teatre.
Bona pregunta, no? A veure, jo crec que també el batxillerat ja t'encaminen una mica, sobretot a fer una carrera universitària. O sigui, ens van explicar com altres opcions, però sobretot t'encaminen a l'activitat per entrar a la carrera que tu vulguis. I, bueno, tampoc hi havia cap FP ni res que m'agradés. Carreres hi havia poques, i aquesta era com la que més m'agradava.
Doncs ja ho heu escoltat, Hi ha molta varietat, des d'un no sabia què fer amb la meva vida, no volia acabar la carrera i no saber què fer, no trobar feina, etc.
Són uns clàssics,
Sí, massa. Realment, si t'ho planteges, és molt fort que una persona que ha acabat els seus estudis decideixi allargar-los perquè no sap si trobarà feina i li espanta, no?, i li genera ansietat. Els nostres estudiants moltes vegades es troben en aquesta situació i empatitzo amb tots ells i totes elles. I perquè a mi també em va passar, Vull dir, tots hem passat per aquí, no? Tu també,
Joan? Sí, absolutament.
Doncs per això. Però no tot és ansietat i neguit al veure aproximar-se la data de graduació, sinó que tenim una actriu amb molta motivació pels seus estudis i d'altres que ja ho tenien clar des de l'ESO, ESO.
L'ESO, sí. El català correcte.
Escoltem ara si... T'ha agradat?
Sí, l'ESO.
Veus?
Sí, sí.
Escoltem ara si realment els hi està agradant estudiar el que un dia van triar.
A mi sí, la veritat. O sigui, el problema és que no sé ben... M'agrada molt en general el que és la meva carrera de comunicació audiovisual i encara em falta trobar una mica cap a on tirar, però la veritat és que m'ho estic passant molt bé estudiant això.
Sí, sí. Hi ha coses que m'agraden més, però sí, m'agrada.
Sí, moltíssim. Vull dir, no canviaria per res del món.
A mi m'agrada, o sigui, jo ja sabia que m'agradava això. O sigui, puc dir coses o no coses que em semblen bé dels estudis, com els plantegen i això, però a mi m'agrada.
Sí, a mi en general també m'agrada la carrera. El que passa que a vegades sento que segons quina assignatura els professors l'enfoquen i organitzen malament, llavors això fa que potser pues, no disfruti tant l'assignatura com m'agradaria, però sí, en general m'agrada.
Home, professors...
Aquí tenim... De fet, si t'hi has fixat...
Què?
Tenim un 100% de 6, eh?
Sí, això és veritat.
Però de moment, d'acord? O sigui, de moment, tot arribarà. Analitzem dues cosetes. Una és, hi ha coses que m'agradaria més, però sí, m'agrada. Per tant, tenim una persona que gaudeix del màster, però sap que hi ha altres opcions que li haguessin agradat més. I una altra, que és la crítica, el professorat, de com enfoquen les assignatures. Molt fort, val? O sigui, deixa'm que et digui dues experiències, molt ràpid, vale? Ahir mateix, parlant amb un amic, em diu, estudia arquitectura, val? Context. I em diu que molts professors es creuen déus, val? Això a vegades passa.
Ui.
Però des del punt, estem parlant sempre des del punt de vista de l'estudiant, d'acord? Faltaria escoltar els professors com viuen.
Clar.
Però els estudiants ho viuen d'aquesta manera. A vegades, doncs, els professors es creuen déus. I ells sempre acaben fent treballs que perquè li agradi el docent, no per com li agradaria a ell que fos el seu treball.
Estàs fent una crítica al sistema educatiu de les universitats,
no,
o sembla a
mi? Jo no, els meus amics, vale? O sigui, això literal.
Els teus amics?
Sí, perquè ara et porto una altra anècdota, sí? Que és, una amiga meva no li va agradar com estava muntat el grau d'educació primària, d'acord? Què va fer? Treball final de grau, va reestructurar tots els plans docents de totes les assignatures de tots els anys de la seva carrera. I pam, ja està, LOL, o sigui, es va quedar tan ample. I ara sí, la pregunta típica. Estudies això per les sortides que et pot donar o estudies perquè vols gaudir de la matèria?
Sí, bueno, no és per una sortida clara, sinó, bueno, és el món que m'agrada i, pues, en el lloc on jo volia anar per tal d'estudiar això i bueno, ja veure què passa després.
La matèria. Vale. La matèria, perquè les sortides tampoc les sé ben bé, però per la matèria, jo crec.
Jo estic estudiant la carrera perquè m'agrada la carrera, perquè les sortides són una mica complicades i, de fet, o sigui, cada vegada que estic més endins de la carrera veig que potser no és la meva carrera, en el sentit que m'agradaria tirar més amb alguna cosa de màrqueting o empresa, però ja veurem a veure què passa.
Vaig començar a estudiar aquesta carrera perquè m'agrada el cinema i tot aquest món, llavors és una de les sortides, és difícil però és una. Llavors, clar, per arribar aquí necessites una formació, ja sigui doncs, aquesta carrera o una altra cosa. Llavors, però que la carrera m'agrada també, però sí, jo crec que més les sortides.
Si volgués una sortida clara, no estaria fent comunicació audiovisual.
Pam.
Sí, senyora. Sí, senyora.
Si volgués una sortida clara, no estaria fent comunicació audiovisual. Duríssim.
Correcte.
Però cert, fora de joc, m'ha deixat. I clar, la pregunta d'or d'ara, Joan,
sí?
És, quan acabeu els estudis, què?
Ah, bona aquesta.
Clar. Què fareu? Teniu pensat alguna cosa quan acabeu?
Estudiar alguna cosa que em portin a l'àmbit del màrqueting o agències i llavors poder anar a algun altre lloc que no fos Catalunya ni Espanya a estudiar i a trobar una mica també el meu lloc, perquè no?
No, però jo sé que mai deixaré de formar-me.
Ah, potser faig un altre màster per allargar una mica, trobar-me a l'etapa adulta i no saber què fer. Depèn si em surt feina, jo què sé, si m'agafen a les pràctiques o no, depèn.
És això, és un món que estàs constantment formant-te, ja sigui treballant, ja sigui directament estudiant d'això. És com quan s'acabi la carrera, doncs anar a buscar feina i anar a seguir informant, buscant diferents cursos i tot el que pugui sortir.
Fer un màster fora, a Regne Unit o Irlanda o algun lloc on es parli anglès. Després puc intentar buscar feina en aquell país. Bueno, si veig que no m'agrada, pues, tornar a Espanya, però m'agradaria sortir del país.
Alerta, que tenim una fuga de cerebros, eh? O sigui, algunes d'elles no marxaran, buscaran feina aquí, però d'altres asseguren que volen marxar a l'estranger per treballar o seguir-se formant, eh? O sigui, tenim una petita situació. No?
Sí,
clar. I per comentar-ho tot, volem donar pas al nostre expert del dia, que és David Franquelo, vicepresident i referent d'Educació del Consell de la Joventut de Barcelona. Molt bona tarda, David.
Hola, molt bona tarda. Com esteu?
Molt bé. Intentant analitzar la situació d'aquestes estudiants, en primer lloc, creus que la societat empeny els nostres estudiants a prendre el camí universitari?
Jo crec que sí que hi ha, com socialment, una idea molt clara d'això a la majoria de famílies, però és veritat que la situació actual no sé si diria que empenyi, sobretot perquè al final la precarietat laboral hi pot ser inclús amb graus universitaris.
I què passa amb les FPs, no? Les formacions professionals?
Jo crec que amb la formació professional el que és curiós és que conec un munt de persones que ens comuniquen com que la formació professional a vegades està potser més adaptada a una pedagogia una mica més pràctica o més més contemporània, diguem-ne, però sí que és veritat que hi ha molta gent que després d'estudiar la formació professional es veu obligada a estudiar un grau universitari per un tema d'equiparació salarial amb la gent que ha estudiat graus universitaris.
Hi ha una estigmatització, David, cap als estudiants que no tenen un títol universitari?
Jo crec que sí que hi ha un punt de sí, hi ha un prestigi menor i, per tant, una sensació de que sí, una part d'estigma sí que hi ha cap a les persones que estan estudiant graus d'FP. És com que encara no està del tot normalitzat que pugui ser una opció igual de vàlida.
Podríem dir que és massa aviat triar amb 16 o 18 anys quina serà la feina de la nostra vida?
Ja et dic, jo no tinc les dades fetes per cap estudi, però cada vegada que he xerrat d'això amb gent del meu entorn, jo crec que tothom ho veu igual. I sobretot tenint en compte que el propi sistema educatiu secundari no està enfocat cap a trobar una mica el que et pot agradar en quant a totes les sortides possibles. I clar, tu arribes sense informació en aquesta edat, sí. I per tant és una decisió que es pren una mica de pressa i corrents.
De fet, hi ha un estudiant que ens assegura que segueix estudiant per no trobar-se buscant feina sense resultats. És una situació comú entre els nostres estudiants?
És una situació força comú, encara et diria més. Jo crec que jo quan vaig sortir de... Jo tinc dos graus universitaris, sí. Estic acabant el segon, i vaig sortir del primer i em vaig ficar el segon perquè deia, és que no... perquè ho veia cru. Sí, com per continuar una mica formant-me abans d'entrar de cap en el mercat laboral, diguem, ja amb una feina ben remunerada i digna.
Algunes de les altres participants també asseguraven que volien marxar fora, no?, per seguir-se formant o fins i tot per trobar feina a altres països i quedar-s'hi, no? Hi ha una tendència també entre el jovent a marxar per trobar altres condicions més favorables?
Totalment. Bueno, de fet, en aquest cas, jo crec que potser fa cosa de 15 anys podríem parlar més aviat d'una tendència i ara parlaria d'una realitat. O sigui, la tendència s'ha fet crònica i, per tant, parlaria d'una realitat ja estructural.
Sí.
De que les persones estan marxant i de que, a més, la situació de precarietat laboral, d'habitatge i, en general, de situació socioeconòmica del país, cada vegada va pitjor.
Llavors, què creieu, des del Consell de la Joventut de Barcelona, què haurien de fer les institucions per intentar millorar aquestes condicions, no?, i intentar descronificar aquesta tendència a la marxa dels nostres estudiants?
Clar, en el cas dels estudiants, bueno, jo crec que per una banda, hauríem de mirar tot el tema també dels currículums i, per tant, com s'enfoca aquest impàs entre el món estudiantil i el món laboral. Jo crec que aquí s'ha de fer una revisió una mica actualitzada i on també pugui participar, al cap i a la fi, potser persones més joves, en definir una mica quin és el canvi i cap on es vol caminar. I després és un tema, com deia, que és estructural i que també toca altres factors, que tot suma cap a que hi hagi una desmotivació. És a dir, s'ha d'incidir en unes millors condicions laborals, però és veritat que hi ha altres punts, com per exemple l'habitatge, que està pels núvols, la inflació, com tot de factors econòmics, que si aquests factors també s'incidís sobre ells i per tant baixessin, arregonessin els preus del lloguer, per exemple, i baixessin els lloguers, tot això sí que faria que els treballs comencessin a ser més dignes i que la motivació potser, també en el sentit de poder tenir un sostent, la gent pensaria menys potser en la sortida laboral i podria pensar més una mica en el que li pot agradar i, per tant, hi hauria més una part d'autorealització que hauria de ser tan important a l'hora de fer una feina, també per agafar la motivació, ganes i poder aportar socialment, doncs, de la millor manera.
David, es garanteix l'entrada de tothom a la universitat?
No, clarament no. És a dir, bueno, és sabut que aquí a Espanya, i concretament a Catalunya, encara amb raó de més, tot i que hi hagués la rebaixa de les taxes universitàries, hi ha un factor més de context, que és veritat que contextualment no hi ha la mateixa cultura per entrar a la universitat a vegades, o ja hi ha una sensació potser de més fracàs escolar en determinats entorns, com hi ha una idea preconcebuda realment, perquè no hauria de ser així. I després hi ha el tema econòmic, que segueix sent una barrera. Que un grau universitari costi 1.200 euros, és a dir, aproximadament això, més de 100 euros al mes en una societat on la majoria de persones són mileuristes, hi ha famílies senceres mantenint-se en sous de 1.000 euros o per sota els 1.000 euros, doncs clar, això fa que molta gent es quedi fora.
David Franquelo, vicepresident i referent d'educació del Consell de la Joventut de Barcelona, moltes gràcies per participar a la caravana i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa de Ràdio Estel i de la Ràdio Catalana en general. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, com sempre.
A tu, Joan.
I per fer-nos la pregunta del dia. Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Lauri, decidit, el comiat el fem a Gandia. Prepara el biquini. Lauri, que Gandia viu l'ex de la Jessi, que ens anem a Màlaga. Lauri, que no, que farà mal temps. A Bilbao, pinxos i party. Lauri, una coseta, que al final el comiat és conjunt. Et faig administradora del grup, que ja no puc més.
A Renfe tenim més de 1.500 destinacions perquè sempre puguis arribar on vulguis arribar. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorius Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, gairebé 8 minuts que passen de 3:45 de la tarda i segur que molts de nosaltres, ja m'hi poso jo al capdavant, hem mostrat rebuig cap al Mundial de Futbol que és a punt de començar, de fet el proper 20 de novembre, i que tindrà lloc a Qatar, doncs som coneixedors que molts drets humans no es compleixen. Però exactament per què es celebra el Mundial a Qatar? Quins són aquests drets vulnerats en la societat qatarí? Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora a Carlos Martín, redactor en cap de la revista Panenka. Què tal? Bona tarda, Carlos.
Hola, bona tarda.
I a Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya. Dani, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Va, doncs comencem a aquesta hora parlant amb Carlos Martín, com dèiem, redactor en cap de la revista Panenka, que per cert han fet un número especial i que val molt la pena de llegir, Les sombres del Mundial, amb una portada tot en negre. Carlos, com sorgeix la idea d'una portada com aquesta?
Bé, sorgeix de la idea, d'una idea que hi ha, una idea semblant el que va fer la selecció de Dinamarca, per exemple, que també va decidir d'alguna forma amagar la seva imatge davant aquesta capa negra. És una idea que ja s'ha anat veient i que, bueno, que a nosaltres ens va semblar interessant mostrar aquesta Copa del Món tacada. Creiem que el futbol, en la seva història, des que va començar d'una forma amateur, va arribar al professionalisme, després el futbol negoci, va anar creixent en aquest sentit, i ja ha arribat un punt que el futbol s'ha anat tacant cada cop més cap a un o a causa d'un ultracapitalisme que cada vegada doncs l'està empassant més, no? I ja definitivament amb aquest Mundial de Qatar, per moltes raons, ja ha quedat definitivament tacat.
De fet, Carlos, si no m'equivoco, en aquest darrer número de la revista Les sombres del Mundial, i dieu que no sou l'única revista d'Europa i de fet del món que s'hi posa, per una mica clar i català, que s'hi posa de cul respecte al Mundial.
Sí, de fet aquests dies hem parlat amb les nostres revistes amigues europees, revistes també de cultura futbolística com la nostra, El Freund d'Alemanya, Sol Fruit de França, o en Saturday Coms al Regne Unit, I tots han tingut un debat intern, i jo crec que ha passat amb tots els mitjans esportius i fins i tot els generalistes, no? Què fem amb aquest Mundial? L'expliquem com un Mundial normal, expliquem el que passa en els partits i el que passa a la competició, però també expliquem tot el que ens ha portat fins aquí, com ha estat aquest procés fins a arribar al 2022 a Qatar. Fem boicot, alguns també s'ho han plantejat, la majoria han decidit no fer-ne per diverses raons. És a dir, que tots els periodistes hem tingut aquest dilema. Jo crec que els aficionats fins i tot l'estan tinguent molts també, però jo crec que els periodistes han tingut aquest dilema de, bé, hem d'explicar les coses, però com les hem d'explicar? I crec que aquí hi ha un petit canvi de paradigma que potser ens deixa ser optimistes de cara a com tractarem aquestes temàtiques en el futur, perquè futbol no tot ha de ser gratis, no tot ha de ser espectacle i s'ha acabat, sinó que hi ha d'haver sempre una explicació del que hi ha al darrere, que a vegades és molt fosc.
Em deies, va, explicació del que hi ha al darrere i tot aquest procés que s'acaba materialitzant aquest 20 de novembre amb la inauguració d'aquest Mundial de Qatar 2022. Per què es decideix fer un Mundial a Qatar?
Doncs va ser una decisió sorprenent. L'any 2010, de fet, es van triar dues seus seguides, la del 2018, que va anar a Rússia, i la del 2022, que va anar a Qatar. Dues decisions molt controvertides. I bé, la FIFA d'aquesta manera es va assegurar, no?, tenir les dues seus ja agafades i que fos inamovible durant molts anys. Va sorprendre molta gent perquè en aquella elecció, en la que també hi havia, per exemple, un altre candidat molt potent com era els Estats Units, amb una gran candidatura, Qatar, a nivell tècnic, era el menys valorat, era el que tenia menys valoració. Llavors, que al final acabés sent aquesta decisió va sorprendre molt. Un país molt petit, que té l'extensió pràcticament de la regió de Múrcia, un país de 3 milions d'habitants, la majoria són treballadors migrants, un país on tots els estadis estaran allà mateix, un país on l'estiu és impossible practicar l'esport i per això s'ha de celebrar el Mundial ara a la tardor, tot i que els enviats especials ja estan dient que ara mateix fa molta calor a Qatar. És a dir, per moltes raons era inviable, vaja, semblava inviable que un Mundial es pogués fer a Qatar, però es va fer. A partir d'aquí, amb els anys, des d'aquest 2010 fins al 2022, hem anat coneixent investigacions tant periodístiques com judicials, fins i tot una investigació molt potent de l'FBI en què es va destapar una trama de corrupció dins de la FIFA que podria tenir un final amb suborns, amb diguéssim, amb aquest tràfic d'influències i de favors que faria que la candidatura de Qatar acabés guanyant.
Això t'anava a preguntar, Carlos, quins interessos hi té la FIFA, tot plegat?
Bé, per la FIFA i els representants de la FIFA encarregats fins aquell moment, ara ha canviat, de triar els mundials. Evidentment, l'interès és purament econòmic i en alguns casos per l'enriquiment personal. Però, vaja, això no és nou. El 2006 Alemanya va guanyar el Mundial, va guanyar la celebració del Mundial, li van otorgar el Mundial i també va haver-hi una ombra de corrupció bastant important. El 2010 més o menys el mateix. El 2018 amb Rússia no parlem d'això. Llavors, això no és nou. El que passa és que Qatar sí que té un interès geoestratègic molt, molt potent per celebrar un Mundial. Qatar és un país petit que està rodejat d'Aràbia Saudita, d'Iran, de potències molt poderoses, i ells necessiten, per una banda, tenir bons aliats, i aquestes bones relacions, sobretot en països com, per exemple, França, el van ajudar molt a aconseguir aquest Mundial, i per altra banda, doncs, també necessita netejar una mica la seva imatge i ensenyar al món que és un país més obert, segurament, del que realment és. No? Uh-huh. Això que s'anomena l'esport washing, no? Utilitzar l'esport per donar bona imatge. Llavors, ells, des dels anys 90, que van fer aquesta obertura al món, doncs ho han tingut claríssim, i el Mundial és el punt culminant, el Mundial de Futbol, però ja han celebrat altres competicions sempre en aquest sentit.
Després us preguntaré per la utilització de l'esport a tots dos. Sigui com sigui, des d'aquest darrer número de Panenka heu volgut ser molt contundents en la vostra visió d'aquesta construcció del Mundial de Qatar. De seguida en parlem dels drets humans amb en Dani Vilaró, que també ens acompanya. Abans, però, no només parleu de l'adjudicació, sinó també de les mateixes obres del Mundial.
Sí, sí. De fet, és un dels grans temes i de les grans parts fosques que sobrevolen aquest Mundial. Evidentment, a Qatar no hi havia les infraestructures per celebrar un Mundial, es van haver de construir molts estadis, encara s'està acabant de construir fins i tot hores d'ara, i el país s'ha transformat completament. gràcies a la mà d'obra de treballadors migrants. Qatar és un país molt acostumat a rebre contínuament treballadors de països com Nepal, de països com, per exemple, també els països subsaharians, Eritrea, Etiòpia, etc., la Índia, Pakistan, Bangladesh. Arriben milers i milers i milers de treballadors cada dia. Què passa? Aquests treballadors allà estan en unes condicions pèssimes de vida, moltes hores treballant, treballant en unes condicions que ens podem imaginar el que és treballar a 45 graus en un sector com la construcció, i fins i tot amb un sistema anomenat kafala, que és molt, molt popular a la regió, que és bàsicament que l'empresari, l'empleador, diguéssim, té la potestat o pot quedar-se el passaport del treballador, amb la qual cosa el treballador no pot marxar, i això li permet practicar tota una sèrie d'abusos al treballador. I, vaja, la qüestió és que sí que és veritat que Qatar, amb aquest temps, per exemple, aquest sistema l'han abolit el 2016, han posat un salari mínim, és a dir, petits canvis que al final són bastant estètics perquè a la pràctica les coses continuen sent complicades, però, vaja, sí que és veritat que els resultats són els que són i estem parlant de milers de morts. El Guardian parlava de, en una investigació bastant profunda que van fer, parlava de 6.500 morts relacionats amb les obres del Mundial. No es pot arribar a un número perquè no hi ha dades, perquè moltes vegades els certificats de defunció són incomplets o directament no s'especifica la forma de... no s'especifica com ha mort aquell treballador. Però els països com ara Nepal, per exemple, que reben cada dia doncs, tres treballadors migrants morts de Qatar, gent jove, poden entendre que aquests certificats doncs, no són del tot i que són causes directament relacionades amb la seva activitat laboral.
De seguida parlem amb el Dani. Abans, deixa'm fer-te una darrera pregunta. Carlos, algú del món del futbol s'hi ha posicionat clarament en contra?
Sí, sí. Hi ha hagut, tot i que va haver-hi fa uns ja uns mesos, alguna insinuació de que podria haver-hi un boicot, per exemple, per part de la Federació Noruega, que al final no es van classificar al Mundial. Sí que la posició al final ha estat de parlar, de ser crítics, d'explicar les coses com són. Sobretot algunes federacions com ara la Federació Anglesa, la Federació Alemanya, la Federació dels Països Baixos... Bé, unes quantes federacions, fins i tot, que s'estan plantejant lluir un braçalet amb una simbologia... Bueno, amb la bandera de l'Arc de Sant Martí, uh-huh. O un logo que inclou la bandera de l'Arc de Sant Martí en recolzament a la comunitat LGTBI. Vaja... Sí que, per una vegada, estem veient a futbolistes que aixequen la veu, el mateix Toni Kroos, el futbolista del Real Madrid, que juga amb la selecció alemanya. Estem veient exemples molt més que els que hem vist en edicions anteriors en què també hi ha hagut dubtes sobre els drets humans. Llavors, jo crec que això és positiu. A partir d'aquí, jo crec que no hi ha una gran visió crítica per part del món del futbol. Podria haver-hi més, sobretot en comparació amb tot el que està apareixent als mitjans i amb tot el que s'està parlant. Però vaja, no deixen de ser exemples que són importants i que s'han de tenir en compte.
Va, dèiem que per parlar-ne de la vulneració de drets també ens hi acompanya Dani Vilaró, ell és portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Dani, parlàvem abans de la mort d'alguns treballadors, deia, mira, m'ho tenia apuntat al guió, d'alguns, no sabia que eren 6.500 o més treballadors en la construcció de les obres per al Mundial, però és que a més també s'hi han viscut situacions lamentables com impagaments de sous, explotació i treball forçat, no?
Sí, el catàleg de vulneracions de drets humans, diguem, que es va produir, que es va conèixer sobretot a partir de la designació de Qatar com a seu el 2010, doncs és ampli, no? Afecta sobretot aquesta força laboral perquè s'havia d'aixecar tot el Mundial pràcticament de zero, no? La construcció dels estadis, etc, i necessitaven molta mà d'obra i es va veure que estaven en unes condicions doncs, deplorables, no? De tot el que s'ha dit, també podem afegir la qüestió de l'allotjament, no? On també hi havia amuntegament, no hi havia aire condicionat, potser en molts dels llocs on estaven dormint. Això s'ha intentat millorar també amb aquestes reformes, però vaja, realment la situació laboral, amb tot el sistema de kafala que es va abolir, però que també doncs, podíem qualificar gairebé d'esclavatge modern, feia una situació molt complicada.
Quina és la situació de la dona a Qatar, Dani?
Bé, la dona a Qatar està discriminada per llei en la pràctica, no? També existeix com una mena de sistema de tutela masculí, és a dir, la dona necessita demanar permís per estudiar, per viatjar a l'estranger si és menor de 25 anys, si es divorcia segurament perd la tutela dels fills. És a dir, hi ha tot un sistema de permisos que donen els homes, que bàsicament és o el marit, o el pare, o un tiet, o un parent.
Un altre col·lectiu que viu en perill en la societat qatarí, abans ens ho explicava el Carlos, és el col·lectiu LGTBI, no? Per això ha sortit, ho hem vist, s'ha fet molt viral a les xarxes, aquesta bandera sense els colors, amb les ratlles on aniria el color, i el número del Pantone, el número del color que aniria en cada cas a la bandera LGTBI, no? La bandera de l'arquiris. Què et sembla una iniciativa com aquesta? Perquè ha generat certa polèmica.
Sí, a veure, jo crec que tot el que sigui visibilitzar la realitat, que és que l'homosexualitat és delicte a Qatar, és a dir, està en el Codi Penal, està referenciat, està tipificat com a delicte i amb un delicte greu, que pot acabar amb penes de presó entre 3 i 7 anys per a les persones del col·lectiu LGBT, doncs és positiu, no? Veurem què passa, no? Hi ha hagut també declaracions del comitè organitzador, de gent del comitè organitzador fent com un clam dient que s'havien de respectar les seves tradicions, les seves cultures. Clar, aquí estem parlant d'una vulneració de drets humans greu, no? Com és, diguem, empresonar algú simplement per la seva identitat sexual, no? I llavors veurem què passa també amb aquestes seleccions, que han dit que volien lluir el braçalet, que la FIFA em sembla que això ho té prohibit, no? No sé, jo crec que hi pot haver algun tipus de visualització del problema, no? Perquè realment està prohibida l'homosexualitat en aquest país, no? Es vol invisibilitzar totalment i es vol castigar. De fet, perdona, hi ha hagut algun cas de gent detinguda, vull dir, que pel carrer ha fet algun tipus de mostra d'afecte o alguna cosa i se l'ha detingut, no?
De fet, fa unes setmanes vam poder conversar al bar d'aquí al costat, fem les entrevistes al bar, a la bodega Bartolí, amb Víctor Gutiérrez, secretari de LGTB de Polítiques, LGTBI i waterpolista del PSOE, i deia que havia demanat precisament això, que es lluís des d'alguna manera a la selecció o la bandera arquiris o algun símbol, no?, mostra de suport a tot aquest col·lectiu. Això pot acabar passant, Carlos?
Pot acabar passant. Jo crec que les seleccions i alguns futbolistes en particular, jo crec que en aquest sentit se senten poderosos, creuen que tenen el suport també popular i ja s'ha caminat, ja s'ha fet un camí, ja s'han lluit aquests braçals a altres països i ells, evidentment, aquests jugadors i aquestes federacions i aquests equips que realment s'ho estan plantejant no veuen perquè no ho poden fer a Qatar, no? Si al final és un mundial organitzat per la FIFA i no hauria d'haver-hi cap problema. Evidentment, sí que hi haurà problemes i la FIFA és la primera que intenta prohibir o intenta que aquestes manifestacions de qualsevol tipus que se surtin del purament esportiu i que surtin de l'espectacle absolutament blanc i per tots els públics, i quan diem tots els públics vol dir tots els públics de tot el món, doncs tot el que ha sortit per aquí doncs no els interessa, però jo tinc l'esperança de que sigui possible fer alguna cosa així.
De seguida us torno a fer una... Volies dir alguna cosa, Dani?
No, simplement afegir això, no?, de mostrar-ho, però també que hi hagi alguna cosa més efectiva, no? És a dir, la FIFA, nosaltres pensem que com a responsable, diguem, d'haver portat el Mundial allà, s'ha de responsabilitzar d'alguna manera dels abusos que s'han fet, no? I per això els demanem que paguin. Hi ha una campanya que es diu FIFA Pay Up, que justament és això, no? Demanar a la FIFA que es corresponsabilitzi dels abusos i que destini una part d'aquesta milionada de beneficis i de diners que es mouran a l'entorn del Mundial, que es destinin a les famílies dels treballadors de qui s'hagi vulnerat els drets o que hagin mort, no?, fins i tot.
Us faig una pregunta a cadascú i després una conjunta i ho acabem tot plegat de rematar, Parlàvem abans amb en Dani de la situació de la dona a Qatar. Carlos, és curiós que precisament a Qatar sigui el primer mundial on hi ha 6 dones que seran àrbitres.
Sí, és que tot forma part d'un procés en què la dona s'ha incorporat a l'arbitratge. El paper de la dona en el futbol mundial, no cal dir-ho, en els últims anys s'ha multiplicat. Llavors, sembla... ja no hauríem d'estar parlant d'això. I, en canvi, sobta molt. Per què? Perquè anem a un país com Qatar, no?, on la igualtat entre homes i dones no existeix. Llavors, sí, sobta que sigui a Qatar. D'una banda, també pots pensar que la FIFA, d'aquesta manera, que està insistint molt en aquests canvis cosmètics que està fent un país com Qatar, doncs que la FIFA d'alguna manera s'espolsi responsabilitats amb un gest com aquest. Però vaja, jo crec que hauria de ser una cosa absolutament normal que en un mundial masculí hi hagi àrbitres dones, com a les competicions masculines de primer nivell ja s'estan veient àrbitres dones. Per tant, jo crec que convertir-ho en un gran avenç en aquest Mundial, precisament, ens estaria com fent una trampa mental, diguéssim, que estaríem dient, no, veieu com a Qatar també es poden respectar els drets de les dones, quan ja s'estan parlant, de fet, que les dones hauran de variar una mica el seu uniforme, hauran de portar les mitges més altes, els pantalons més llargs, és a dir, que no tot és tan maco com sembla amb el titular o amb l'eslògan que ens vol vendre la FIFA.
Estem parlant de tots aquests drets vulnerats. Dani, suposo que no cal ser gaire llumanera per pensar que la crítica al govern des d'allà és totalment impensable. Si això és així, i entenc que és així, quin és el paper de les institucions internacionals? Què hi poden fer al respecte?
Sí, és així. És a dir, allà hi ha problemes de llibertat d'expressió greus i, de fet, alguns periodistes fins i tot han estat empresonats. És a dir, tenim periodistes a la presó. Si per organismes internacionals et refereixes a la FIFA o més enllà de la FIFA, doncs, home, jo crec que la comunitat internacional, parlant en genèric, doncs, bé, nosaltres sempre demanem una cosa, no?, que és que els drets humans formin part, diguem, de l'agenda bilateral, diguem, de relació amb els països. És a dir, quan un país té relació amb Qatar, doncs, no pot obviar, no?, tot això que estem parlant, no?, tota aquesta realitat que estem parlant tan complexa de drets humans, no? Tot això s'ha de posar sobre la taula i, aprofitant que tenim un mundial i que tindrem el focus allà, doncs, escolta, parlem també de drets humans, posem-ho sobre la taula, fem reformes i que quedi... Ahir Rubiales, no?, el president de la Federació, ahir o abans d'ahir parlava del llegat, no?, el llegat que es pot deixar en un mundial. Doncs, home, l'únic llegat que a nosaltres ens agradaria que hi hagués és un canvi real en la situació de drets humans a un país com Qatar, no?
Deia que us volia acabar fent-vos una mateixa pregunta a tots dos. En Carlos en parlava una mica abans, eh? Fins a quin punt pot servir un mundial, no per netejar la imatge d'un país com Qatar, sinó per fer que Qatar doni passes endavant cap a l'evolució dels drets humans?
Bé, pot servir perquè d'alguna manera ja les ha fet. Són minces, segurament, però parlàvem d'aquest del sistema kafala, que l'han abolit. Parlàvem de que els treballadors tinguin un mínim dret. Parlaven de que Qatar, com a mínim en la conversa entre les altres esferes de Qatar, es parli de permetre que una parella homosexual pugui anar a un partit de futbol. Només que se'n parli ja segurament és un avenç. Jo tinc dubtes amb el que passarà després del Mundial, un cop tota aquesta projecció internacional se'n vagi de Qatar i Qatar simplement s'hagi quedat al benefici del producte final i acabat i lligat amb un llacet. El que sí que tinc més esperança és en la visió de l'aficionat, no només aquí, sinó a tot el món, que potser aquesta vegada, com mai abans, se n'ha adonat de tot el que hi ha darrere d'un torneig com un Mundial de Futbol, de tot el que significa i de què passa quan portes una competició així a un país dictatorial i a un país sense drets. Per tant, jo tinc més esperança en aquest canvi en la visió de l'aficionat que no en el canvi real que es pugui produir a Qatar.
Dani.
Sí, és cert que s'han produït algunes reformes, algunes més cosmètiques, algunes més reals, però realment el repte és com diu el Carlos, després, no? És a dir, què passa després si tindrem un Qatar que realment començarà a fer canvis més efectius o s'oblidarà, diguem, es tancaran els focus internacionals i tornarem una mica la situació cap enrere, no? Això que apuntes del canvi a l'aficionat o en el món del futbol em sembla interessant, no? Perquè al final el futbol, pensem, com totes les altres coses, que no ha de viure en una bombolla, no?, que té unes implicacions socials importants. No t'ho he de dir a tu, Carlos, ho dic en general, però és evident que això pot ser un canvi important, no?, en el món del futbol o en el món de l'esport en general. No? No anar només als jocs allà a fer la competició, sinó pensar també en totes les derivades. No?
Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, Carlos Martín, redactor en cap de la revista Parenca. Per cert, felicitats per aquest número, que de veritat val molt la pena. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir a Caravana. Que vagi bé.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.